Joan Subirats és catedràtic de Ciència Política i investigador de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB. Aquest dijous ofereix una xerrada a Cal Temerari sobre el paper dels referèndums en les democràcies actuals. Bona tarda i gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat, Joan.
Bona tarda.
Bé, darrerament hem viscut diverses experiències de referèndums a nivell internacional en què el resultat segurament no ha estat l'esperat, com per exemple el procés de pau de Colòmbia o el Brexit, per citar només alguns dels exemples més mediàtics. Què significa que les enquestes i també els mitjans de comunicació s'hagin equivocat en les seves previsions en molts d'aquests casos?
Els referèndums són un animal una mica estrany en els sistemes polítics, perquè tot i que aparentment gaudeixen d'una gran legitimitat perquè representa que és la veu directa del poble i per tant doncs, tenen aquesta significació, al mateix temps acostumen a tenir una lògica molt binària, no? És a dir, tu estàs a favor o en contra de la pregunta que es planteja, no? Llavors és obvi que molts cops el tema que es planteja, imagina't la pau a Colòmbia o l'entrada o la sortida del Regne Unit de la Gran Bretanya o la independència d'Escòcia, per parlar-ne d'una altra, poden ser aprofitades per descarregar molts altres temes que la gent pugui tenir al cap, no? Per exemple, doncs es diu que a Colòmbia doncs, el paper de l'Església en contra de les FARC en relació a temes d'homosexualitat i coses d'aquestes van ser molt influents, per exemple, no? Llavors, doncs, no es discutia tant, no? el paper de la pau o no, sinó que es feia servir doncs, per castigar un altre tema, no? O el paper del govern Uribe o de qui sigui, no? I en el cas del Brexit una mica el mateix, no? És a dir, que a vegades, més enllà del debat sobre Gran Bretanya, també la desprotecció que sentia en moltes parts de la població davant de les polítiques que feia servir el govern de Cameron, el que només es preocupaven de les èlits que hi havia financeres a Londres i no de la resta del país, etcètera, etcètera, no? És a dir, que són a vegades, diguem-ne, armes que carrega el diable, no? Diuen alguns els referèndums, i que no sempre es pot esperar, o és esperable que no sempre surtin els resultats que els mateixos que els han organitzat esperen, no? Com aquests dos casos que tu comentaves, no?
Suposo que en aquest sentit és clau que els ciutadans puguin escollir a partir d'arguments fonamentats, és a dir, que es duin a terme debats reals sobre les implicacions de cadascuna de les propostes plantejades. Això es fa?
Sí, hi ha un famós cas que jo sempre cito, perquè em sembla que algú diu que és el primer referèndum del que tenim coneixement a la història, que és el que es va preguntar a la gent qui preferien salvar, si a Barrabàs o a Jesucrist. I la gent va votar, diguem-ne, va cridar Barrabàs, no? Llavors, alguns experts diuen que va faltar deliberació i va sobrar emoció, no? És a dir, normalment, en aquest tipus de decisions en què s'ha de decidir sí o no una cosa, el tema molt important, i això també ens afecta aquí a Catalunya ara, és tenir temps de deliberar i de discutir, no? Els avantatges i els inconvenients de les decisions que s'han de prendre, perquè si no, pot ser que les emocions acabin pesant més que les raons a l'hora de prendre les decisions, no? Per tant, cuidado amb pensar que els referèndums són una mena d'instrument de democràcia instantània, no? Perquè en molts casos la democràcia instantània ens portarà a equívocs molt importants, no? Com bé deies, és molt important que en els referèndums hi hagi temps per discutir, per argumentar, per posar de relleu coses, no? I evitar que hi hagi simplificacions, no?
Però es pot plantejar qualsevol qüestió en un referèndum? Hi ha línies vermelles?
Les constitucions acostumen a incorporar línies vermelles. Per exemple, és desaconsellable preguntar-li a la gent si vol pagar impostos, no? O és desaconsellable preguntar a la gent si està a favor de que se suprimeixi els drets de ciutadania de determinats integrants de la societat. És a dir, podríem dir que hi ha temes que haurien d'estar per sobre de les situacions conjunturals que a vegades es puguin donar, no? El cas aquest, l'exemple típic que es dona, imaginem-se doncs, després de la mort de les noies d'Alcàsser, si li preguntéssim a la gent si està a favor o en contra de la pena de mort, doncs, en una situació molt emocional, aquests temes doncs, acabarien tenint els resultats que ens imaginem. Per tant, convindria situar línies vermelles en aquells temes que es considerin que no poden estar, o bé que que per la seva caràcter de deure ciutadà, com pot ser pagar impostos, o bé pel seu caràcter, diguem-ne, molt de fons, de valors que estan estructurals de la societat, convindria que no estiguessin en mans de decisions conjunturals que es poden prendre de manera doncs, apressada. No?
Últimament hem viscut també altres casos de decisions importants per les polítiques dels països, com per exemple la limitació d'entrada de refugiats a Hongria o la reforma constitucional a Itàlia. És una sensació que últimament es fan més referèndums o és perquè ara ens ho mirem molt més de prop pel context català?
Les estadístiques ens diuen que més o menys s'han celebrat uns 900 referèndums des del final de la Segona Guerra Mundial fins ara a tot el món, dels quals la meitat a Suïssa. O sigui, per tant vol dir que realment, excepte Suïssa, que és un instrument diguem-ne molt quotidià, no?, i que forma part de la seva cultura política, de referèndums no se'n celebren masses. És veritat que últimament sembla que o bé se'n celebrin més o que tenen més ressò, potser pels tipus de referèndum o potser per com dèiem al començament, perquè no donen resultats no esperats. És veritat que altres autors consideren que, com que hi ha un procés de deslegitimació dels sistemes polítics i una menor confiança en els partits polítics, a vegades els temes, quan són més delicats, se'ls vol blindar més o reforçar més a través d'un mecanisme referendari, no? I això explicaria el que últimament se'n senti parlar més, no?
Aquí a Catalunya, en les enquestes, porten anys xifrant el suport al referèndum al voltant del 80%. Aquesta estimació creu que sí que és encertada?
Jo crec que a favor de que es resolgui el tema d'una manera, per una banda, que reconegui la capacitat del poble català de decidir i per altra banda doncs, que això permeti resoldre políticament un tema i no fer-ho a través d'un mecanisme jurídic i de repressió, jo crec que això, no sé si és el 80, però jo m'atreviria a dir que sí que tres quartes parts de la població, entre dos terceres parts i tres quartes parts de la població, jo crec que és bastant obvi que estan a favor. I el que és indubtable, que em sembla que és una de les preguntes rellevants, és que hi ha bastanta més gent a favor de que es faci un referèndum que gent que votaria independència, no?, en aquest hipotètic referèndum.
L'escenari que planteja el govern és aquest, és referèndum o referèndum. Realment creu que s'acabarà celebrant?
Jo crec que hi ha moltes dificultats. No és gens senzill, em sembla que el que pensi que és senzill s'equivoca. Estem simplement veient tot el prolegomen avui mateix, no?, del debat sobre pressupostos i les esmenes que hi ha incorporades sobre si hi ha d'haver-hi recursos per celebrar un referèndum de qualsevol tipus o un referèndum pactat, i resulta que això ha generat un debat impressionant i que els serveis jurídics de la cambra han posat el crit al cel i que tothom sap que el Partit Socialista ja ha avisat de comportar-hi el Tribunal Constitucional. És a dir, estem simplement pensant en termes de si tindrem recursos per fer un hipotètic referèndum i ja veiem que l'ensopegada és enorme. Jo crec que serà molt difícil i és evident que l'ideal seria que es pogués fer un referèndum de caràcter pactat, vinculat, amb totes les garanties, no? I això em sembla que una de les parts importants per fer-ho, que és l'Estat espanyol, no sembla massa disposat, no?
I si no és així, quina solució hi veu?
Ho veig complicat, és a dir, crec que, o sigui, el que ningú ens podrà, o sigui, hi ha dues coses que legalment es poden fer a Catalunya, que no resolen el problema, però que d'alguna manera sí que es podrien tirar endavant. Una és fer eleccions, no? Això ja es va fer, les eleccions el 27 de setembre, no? Doncs ja van ser tenien aquesta voluntat de caràcter referendari, i és veritat que no van donar una majoria suficient des del punt de vista de favorables a la independència, tot i que això sí que va donar una majoria parlamentària suficient. I així ens estem avui, però això no ha acabat de resoldre el tema. L'altra cosa que tenim, que tampoc ningú ens pot negar, és que tornem a iniciar una via que també vam provar i que ja sabem que on ens va portar, que és la via de la reforma de l'Estatut, que aquesta sabem, si la tornéssim a iniciar, que acaba amb un referèndum. El que també sabem és que aquella vegada, amb aquell referèndum, quan el vam aprovar, després del Tribunal Constitucional ens el va tombar, no? Per tant, quina sortida hi ha? Jo crec que la sortida, segurament la més propera, serà celebrar eleccions, i la més de fons, esperar que hi hagi condicions diferents a la resta de l'Estat com per poder-ho fer. L'alternativa, que seria fer-lo igualment, em sembla que no acabaria funcionant, perquè tinc dubtes de que acabés anant a votar la gent, o que té dubtes de què vol votar, que sí que vol votar però en condicions, o la gent que ha decidit que vol votar en contra, no? Si acabéssim anant a votar els que ja varen votar el 9N, jo crec que això no resoldria el problema.
En qualsevol cas, si es fan eleccions, la pregunta segueix sent una mica la mateixa. I després, què, no? Perquè vostè, per exemple, avalaria la fórmula de fer una declaració d'independència que es refermés després amb un referèndum que ja fos d'aprovació de la Constitució catalana?
És que, clar, tot això ja ho vam discutir-ho després del 27 de setembre. De fet, en aquell moment, després del 27 de setembre, el full de ruta de Junts pel Sí i de la CUP no va ser fer un referèndum. Estava més aviat en el que tu acabes de comentar, i tornem a estar en la casella anterior, que era el referèndum. Per tant, no, o sigui, les eleccions que resoldrien, home, segurament acabarien de resoldre o de dibuixar un mapa polític més acurat en relació a l'actual distribució de forces, no? Perquè aquí tindríem segurament, diguem-ne, resultats molt diferents, perquè Junts pel Sí no es tornaria a repetir, i això generaria, doncs, com sabem, un reagrupament de forces entre Esquerra Republicana i el PDeCAT. Veuríem què passa exactament amb els que van votar Ciutadans, si ara tindrien la mateixa opció o no, què passaria amb l'espai que en aquell moment tenia Catalunya Sí que es Pot, que és notablement diferent del que pot tenir en Comú Podem, no? Que si es confirma que a partir del 8 d'abril es constitueix aquesta nova formació política, és a dir, tindríem un mapa polític una mica més clar. I podríem veure que si volguéssim fer la lectura també d'aquestes eleccions amb clau referendària, també tornaríem a veure si ens quedem amb el 46,8 o hi ha un canvi suficient com per imaginar que es pot anar endavant. Com deies o com preguntaves, tirant pel dret, diguem-ne, no? Això em sembla que encara no està clar.
Bé, veurem com acaba tot plegat. Joan Subirats, moltes gràcies per atendre Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres.